L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, una altra vegada una cordial salutació de benvinguda a l'hora de donar inici una jornada més en aquest servei de ràdio de proximitat. La fotografia informativa de lo que passa al territori ebrenc. Ho expliquem des de cada una de les 6 emissores associades a EMUTE. La edició d'aquest informatiu avui es correspon a dimarts, és 13 de novembre de l'any 2012. Han pensat a quants d'oients pot arribar el missatge que vostès puguen enviar a través d'aquesta emissora que estan escoltant? A través de la xarxa d'emissores municipals a les Terres de l'Ebre els oferim des d'aquest contingut o els altres que també tenim en xarxa doncs que puguen promocionar el seu establiment o la seva empresa des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre en xarxa. Els recomanem que s'informen a la seva emissora municipal més propera, a Alcanar, a Amposta, a l'Ametlla de Mar, a Deltebre, a l'Aldea o Santa Bàrbara.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu EMUTE.
Doncs comencem avui amb una de les notícies que més polèmica està generant les últimes setmanes informativament parlant. Em refereixo al fet de descontaminar, començar, més ben dit, el procés de descontaminació o no de l'embassament de Flix. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, amenaçava ahir mateix a emportar l'Estat als tribunals si comencen les obres de descontaminació del pantà. Ho estem estudiant, no puc concretar més, però és necessari actuar, sentenciava Recoder, que considera una gravíssima i responsabilitat iniciar de manera unilateral aquests treballs de retirada de llots tòxics sense que estiguin finalitzades les obres d'abastament alternatiu a diverses poblacions de l'Ebre. Escoltem Recoder.
Què és el que ens plantegem en aquest moment? Per descomptat, totes les accions polítiques que convinguin i, si és necessari, també adoptarem mesures legals per aturar el que considerem aquest despropòsit. Els números són evidents. Més del 85% de la població del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'abasteixen de l'Ebre en captacions que estan aigües avall del pantà de Flix. Això subratllo, i ho he dit abans, però subratllo perquè la dada és important, són 720.000 persones. Des del Consorci d'Aigües de Tarragona ja s'ha informat públicament que en el cas hipotètic de que es produís un episodi de contaminació es podrà garantir el subministrament entre 3 dies i una setmana, en funció del consum, no més enllà d'una setmana en l'escenari més favorable.
El conseller de Territori i Sostenibilitat també insistia explicant que fa temps que estan intentant fer entrar en raó al Ministeri d'Agricultura.
Estem fent el que podem des de fa molt de temps per intentar fer entrar en raó els responsables del Ministeri d'Agricultura. No ens ve ni d'unes setmanes ni d'uns mesos per poder iniciar les obres. Portem dècades amb un problema de contaminació del pantà. Veiem ja la llum al final del túnel. Sabem el que hem de fer, tenim els recursos per fer-ho. Per tant, sisplau, esperem, acabem les obres alternatives, garantim el subministrament de la població de la indústria en el cas hipotètic de que hi hagués algun problema i després fem el que s'ha de fer, que és allò que hem acordat, que és retirar aquests llots tòxics del pantà de Flix.
Recoder acabava alertant que si hi havia una fuita en el procés de descontaminació del pantà de Flix, Aznal Collar ens vindria a la memòria. I de Flix passem a la capital del Montsià per canviar completament de tema, però no deixa de ser una notícia significativa. Els alumnes de secundària d'Amposta diuen que podran commutar les expulsions per treballs socials. L'Ajuntament i 4 entitats socials de la ciutat han signat un conveni perquè els estudiants puguen destinar les tardes lliures a les tasques de suport. Així almenys ho explica en aquesta primera crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs aquesta iniciativa sorgeix de les regidories d'ensenyament i de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta i es va iniciar el darrer trimestre del curs passat com a prova pilot amb el suport dels instituts Montse i Ramon Berenguer IV i de la residència d'Avis. La prova pilot, que es va posar en pràctica el darrer trimestre del curs passat, va donar molt bons resultats i des de la residència d'Avis s'assegura que l'experiència ha estat del tot positiva tant per als avis com per als alumnes i les seves famílies. La finalitat del projecte, segons explicava en el seu moment la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, és que l'alumne no acabi expulsat i que adquireixi uns valors a través del treball a la comunitat. Escoltem a la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Amposta, Laia Subirats.
Avui donem continuïtat a un projecte que es va iniciar l'últim trimestre del curs escolar i que té com a objectiu evitar que aquells nois i noies que estan als instituts i que tenen la possibilitat per acumulació de faltes lleus de ser expulsats que condonin aquesta possible expulsió a través de treballs a la societat. I aquí sí que vull agrair la implicació d'entitats com la Fusmont, Càritas, Creu Roja i Pere Mata, que són entitats que s'han ofert per donar suport, no?, a aquest projecte que en definitiva el que busca és la millora de la ciutadania, una millora social, però un projecte que necessita de la implicació de tots, ja que tots tenen la seva responsabilitat dins de l'educació d'aquest jove i, per tant, és un projecte voluntari, és a dir, el noi i noia pot negar-se a fer aquestes hores, també, però necessitem la implicació de tothom, la família, l'escola i, com no, la comunitat i, en aquest cas, l'Ajuntament que en forma part. I, per tant, tots tenim el nostre grau de responsabilitat.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va felicitar totes les parts implicades, tant a les regidories com a les entitats que hi col·laboren per posar en marxa un programa que se sustenta en la cultura dels valors, principalment el valor de l'esforç i del voluntariat. L'alcalde també va remarcar que el conveni no suposa cap aportació econòmica, sinó que és un conveni per oferir suport moral i voluntari entre totes les parts. Aquest programa de prevenció de l'expulsió es uneix a altres programes que ja estan en funcionament a través de les regidories de serveis socials i també d'ensenyament, com el de la prevenció de l'assetjament, bullying o l'absentisme escolar.
Gràcies, Manel. Seguim el recorregut per les emissores de Mute. D'Amposta anem ara a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu, en la seva crònica, avui ens parla de la presentació el proper dilluns a Deltebre del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, del Consell Comarcal del Baix Ebre.
D'aquí una setmana es presentarà a Deltebre el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Baix Ebre. La llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista defineix el SIAT com a serveis que incrementen l'eficàcia en l'actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista. El SIAT està format per un grup de professionals que ofereix informació, atenció, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, ja sigui des de l'àmbit jurídic, psicològic o social. A més, també fan treball comunitari, com suport a les associacions de dones en formació o sensibilització social, tal i com explica des del SIAT Cinta Panicello.
Servei d'informació i atenció a les dones va dirigit a totes les dones de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa, que tenen el seu SIAT propi. I és un servei que està composat per un equip de professionals varis, hi ha psicòloga, advocada, treballadora social, i el que es fa és prestar atenció tant psicològica com jurídica com a nivell social de forma gratuïta per a les dones de la comarca del Baix Ebre. És un servei que està ubicat al Consell Comarcal del Baix Ebre, i té un horari, bueno, té un horari ample de dilluns a divendres pel matí, tot i que aconsellem que si s'ha de venir, que es demani una cita prèvia pel tema de, pues, de compaginar més les hores i fer una atenció, pues, millor, no?, de cara a la dona. Llavors, no sé, he explicat que tot i que estem ubicades al Consell Comarcal, hi ha possibilitat de desplaçar-nos als municipis de la comarca, i que és un servei confidencial, totalment confidencial, i que presta una atenció als tres nivells que hem dit, no?, social, psicològic i jurídic, de caire gratuït, de caire confidencial, i que és per qualsevol tipus de problemàtica que es puguin trobar les dones de la comarca. No és només un servei per a dones maltractades, no?, com moltes vegades se pensa que són aquests tipus de serveis, sinó que són en tots els àmbits, a nivell de parella, a nivell emocional, a nivell de fills, a nivell de del que sigui, no? Problemàtiques, qüestions que els puguen sorgir a les dones, tot el que bueno, tot el que estigui relacionat en l'àmbit jurídic, psicològic i social i que afecti una dona de la comarca, pues se pot tractar en aquest tipus de servei.
La presentació del Tebre del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre tindrà lloc el proper dilluns 19 de novembre a les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Dies 16, 17 i 18 de novembre, 16a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç i les jornades gastronòmiques a Santa Bàrbara. Degustacions, concursos, xerrades tècniques, jocs tradicionals i l'essència del millor oli novell de la plana del Montsià. Vine a la fira els dies 16, 17 i 18 de novembre a la de l'Oli Novell, a Santa Bàrbara.
L'informatiu Emute.
A l'informatiu Emute recorrem cada dia les diferents emissores que formem aquesta associació. I avui farem una doble parada a Alcanar, primer que res perquè el nostre company Alcanar Ràdio, Domènec Ramal, d'una banda ens parla de la problemàtica de Cemex i de la reunió d'ahir que es va celebrar la delegació del govern de la Generalitat a Tortosa amb l'objectiu d'intentar minimitzar l'afectació de l'ERO a la planta d'Alcanar. Tot i que el govern català no té competències per negociar l'ERO, sí que plantejarà a l'empresa una garantia per a la futura continuïtat de la planta i un pla social favorable als treballadors.
Pel delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, es van reunir ahir a la tarda amb els alcaldes d'Alcanar, Alfons Montserrat, i de la Ràpita, Joan Martín, així com també amb una representació dels treballadors de la planta de Cemex d'Alcanar. Xavier Pallarès, el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, va voler mostrar la seva preocupació tant als alcaldes de les dues poblacions més afectades i també als treballadors de la planta cimentera d'Alcanar, ja que l'afectació que té aquest expedient de regulació d'ocupació per als treballadors dels dos municipis és molt gran, però també per a la resta del territori, perquè és una empresa molt important que, a més, dona feina també a d'altres municipis de les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, el delegat del govern va explicar que la Generalitat no té competències amb l'expedient de regulació d'ocupació de Cemex perquè es tracta d'una empresa establerta a diversos municipis de l'estat espanyol. Amb tot, nosaltres des de la Generalitat, deia Pallarès, mantenim contactes amb la direcció de l'empresa i volem ajudar a preservar el major nombre de llocs de treball possible i si dins les nostres competències, ja sigui amb el port o d'altres, podem aportar alguna solució. Concretament, Ramon Bonastre, el director general de Relacions Laborals, explicava que treballaran en tres propostes per plantejar a la direcció de l'empresa, amb la qual s'han de reunir aquesta setmana. D'una banda, que l'empresa Cemex es repense l'ERO, encara que des de la Generalitat som conscients que això és molt difícil, deia Bonastre, en el cas que no sigui així, que mantinguin els màxims actius i que el nombre de treballadors acomiadats sigui el mínim perquè la planta tingui una continuïtat futura, i finalment que el pla social sigui el més ampli possible, amb les millors condicions per als treballadors, tant econòmiques com de recol·locació laboral. Els representants dels treballadors, per la seva banda, van explicar el període de consultes que s'està produint aquestes setmanes amb la negociació de l'ERO a Madrid i van acordar que un cop s'hagin reunit amb dues parts amb l'empresa Cemex es tornaran a trobar en una propera convocatòria a la delegació territorial del govern. Abans, però, el president de la Generalitat, Artur Mas, candidat de Convergència en aquestes eleccions al Parlament, aprofitarà la seva visita avui dimarts 13 de novembre a les Terres de l'Ebre per trobar-se amb els representants dels treballadors de la planta de Cemex d'Alcanar. Unes trobades que representants dels treballadors de Cemex han mantingut ja des que el passat dijous a la mitjanit començava la campanya electoral, també amb d'altres candidats, com la d'Iniciativa per Catalunya a Tarragona, Hortènsia Grau, ahir mateix amb el candidat del PSC, Pere Navarro, i el passat divendres amb el candidat d'Esquerra Republicana per les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, i el diputat a Madrid, Joan Tardà.
No abandonem encara Alcanar perquè, com els deia fa uns minuts, Domènec avui ens ha preparat una segona crònica per parlar d'un tema ben diferent però que també forma part de l'actualitat. Es tracta de la condemna d'un veí d'Alcanar per agredir a dos defensors dels animals a les passades festes de maig.
Així és, Josep. Des d'Alcanar hem de parlar avui també de successos o més concretament de condemnes judicials perquè un veí del nostre municipi, Máximo MR, ha estat condemnat condemnat per la titular del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta a pagar una indemnització de 585 euros i a una pena d'11 dies de localització permanent al considerar-lo culpable d'un delicte de lesions per agredir dos activistes mentre intentaven enregistrar imatges d'un correbou al nostre municipi, Alcanar, el passat 12 de maig. La jutge considera aprovat que l'acusat, aficionat als correbous, va propinar una punyada a la nuca a un dels animalistes, Ancho Rodríguez, una punyada que el va tirar a terra trencant-li la càmera quan aquest es disposava a enregistrar imatges d'aquest correbou per denunciar presumptes maltractaments i irregularitats en la celebració de la festa. La magistrada considera també provat que la seva companya, la companya d'Ancho Rodríguez, una altra activista en defensa dels animals, com és Aida Gascón, portaveu de l'entitat Anima Naturalis, es va interposar després de la primera agressió per evitar que el condemnat continués fent-li cops a l'agredit, rebent al mateix temps una punyada del mateix del condemnat a l'esquena, una punyada que també la va fer caure a terra. La jutge destaca la sentència que les víctimes van sofrir lesions que van requerir d'assistència mèdica. L'acusat, per la seva banda, va negar tots els fets durant el judici amb un relat poc creïble, segons la sentència, encara que sí que va reconèixer davant la jutge que aquell dia els ànims estaven molt encesos. La indemnització cobreix amb 345 euros la reparació de la càmera, que va quedar inutilitzada. A més, haurà de pagar també 150 euros a l'activista Ancho Rodríguez i 90 euros a Aida Gascón.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I també des de l'Ametlla de Mar avui tenim la corresponent crònica per parlar-nos en aquest cas d'un servei de ginecologia que amplia les prestacions assistencials que dona el Centre d'Assistència Primària de l'Ametlla de Mar. Els responsables sanitaris valoren molt positivament l'increment de serveis tot i l'època de crisi i reajustaments. Així ho explica en aquesta crònica des de la Cala Ràdio, com dia el nostre company Francesc Callau.
Els responsables sanitaris de les Terres de l'Ebre han fet un molt bon balanç de la complementació de nous serveis a l'àrea bàsica de salut l'Ametlla de Mar Perelló, d'on depèn el CAP de l'Ametlla després que fa dues setmanes s'hagi posat en marxa un servei de ginecologia que visitarà les instal·lacions caleres un dia per setmana. El servei de ginecologia recentment encetat s'ha d'afegir altres serveis que en els darrers mesos s'han iniciat, com ara el servei de rehabilitació ubicat en les dependències prefabricades de Ribes Altes, el servei d'odontologia, l'ampliació del servei de llevadora i l'aplicació de programes d'infermeria diversos, mantenint la mateixa dotació de personal, sense oblidar que fa uns mesos es va estrenar l'ampliació de les instal·lacions del CAP. Segons Madueño, s'ha de valorar que, tot i l'època de crisi, s'hagin incrementat els serveis.
La verdad es que se puede decir que vamos increciendo, ¿no? Las cosas, creo que en el fondo no es, se trata de hacer muchas cosas, porque luego hay que justificarlas, ¿eh? Porque todo lo que haga tiene que generar una evaluación posterior, porque si no, no serviría, pues... Cualquier actividad que tú hagas, si no haces una evaluación a posteriori, no serviría absolutamente para nada. Pero sí que es cierto que estos servicios eran servicios que realmente no existían, que se han puesto en marcha, que se están haciendo francamente bien, que la población está respondiendo muy bien. Sí que es cierto en que los que realmente estamos en este momento llevando el peso asistencial del área básica, Mella Perelló como tal, pues estamos haciendo la faena que realmente toca en un momento delicado como el que es y que, de momento, pues está saliendo.
Els responsables sanitaris no han volgut parlar de retallades, sinó de reajustaments que han comportat canvis, sobretot en l'aprofitament d'instal·lacions i la manera de treballar.
També des de Santa Bàrbara, des d'on s'edita aquest informatiu, arriba avui informació, concretament per parlar-nos de la presidenta de Càritas a Santa Bàrbara, Conxita Granell, que va aprofitar el seu pas per la Plana Ràdio, on va donar compte de la seva participació a la trobada general de voluntaris i col·laboradors de Càritas de Catalunya, que es va dur a terme a Barcelona el passat 20 d'octubre. Doncs va aprofitar aquesta visita també per respondre a algunes crítiques i rumors que han circulat pel poble, responsabilitzant a l'entitat i a la seva tasca ajuts als necessitats de l'augment de nouvinguts que ha experimentat també el nostre poble els darrers temps, atrets precisament per aquestes ajudes. Granell responia amb una sèrie de reflexions, com ara la de pensar què farien els que critiquen si foren ells els que es trobessin en una situació de desemparament. A més, entre altres coses, afegia que Càritas ajuda sempre amb el vistiplau dels agents de serveis socials, que són qui acaben decidint quines rentes i situacions són les que necessiten veritablement aquests ajuts. Escoltem Granell.
Jo, ja que estic aquí, voldria dir, perquè ja he sentit rumors que l'altre dia mos van dir en una botiga que la culpa de la gent esta de fora, que la tenim los que donem de Càritas. Jo tant m'estimo que diguen això, com que diguen allò, com que diguen allò altre. A mi no m'hi fa res. Però que pensin que s'haurien de trobar ells en alguna situació. I de gent bona n'hi ha igual, dels d'allà com dels d'aquí, com sí. Ruïns. Però n'hi ha gent del poble que... perquè donen els marroquins, perquè donen... Si han de buscar a un per cuidar un abuelo, se'n van a buscar a aquesta gent. I si han d'anar a la mandarina o han d'anar a l'oliva, també els van a buscar. I llavors no volen que els ajudéssim. Dels del poble, donem el qui ve. Però dels forasters, si no es baix l'assistenta social, nosaltres ni una cosa.
Un altre fet que destacava la directora de Càritas Santa Bàrbara era el de l'augment que ha notat els darrers mesos respecte a la procedència geogràfica de les persones que demanen ajut a l'entitat. Granell explicava que el passat mes d'octubre a Santa Bàrbara es van preparar 64 paquets d'aliments, ja no solament per a la població immigrant, sinó per a gent autòctona que han vingut de les ciutats als pobles. Als pobles es pot passar millor, deia Conxita, referint-se a que hi ha més oportunitats per cobrir les necessitats bàsiques.
Nosaltres estem, pues, com a poble, que és Santa Bàrbara, que som 4.000 habitants, pues, este mes passat se van fer 64, me sembla, paquets. Però gent que ja no són los marroquís, ni els romanos, ni tot.
Gent d'aquí.
Gent autòctona de Catalunya que ha vingut de les grans poblacions, que s'han quedat sense feina, o que molts han perdut fins a la casa,
tot, sí. I que potser aquí el lloguer és una mica més baratet, el que sigui, no
sé. Se pot passar millor en un poble.
El mes passat, la Catedral de la Sagrada Família a Barcelona va plegar 4.000 voluntaris catalans de Càritas a la trobada general de voluntaris i col·laboradors d'aquesta organització humanitària, on la delegació planera hi va participar amb 6 dels seus 12 voluntaris.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I al final d'aquest informatiu anem amb un resum d'algunes notícies en un format més breu. Per exemple, podem informar a la nostra audiència que ASCO 2 s'ha tornat a connectar a la xarxa elèctrica després de la intervenció en un dels transformadors. La central estava desconnectada des del 7 de novembre. La unitat 2 de la central nuclear d'ASCO, a la Ribera d'Ebre, es tornava a sincronitzar la xarxa elèctrica a les 3 d'aquesta matinada després de que s'acabés la intervenció en un dels transformadors, una operació que estava prevista per aquesta setmana. La central estava desconnectada des del passat dia 7 de novembre a la tarda, quan es va anar abaixant la càrrega elèctrica per poder fer l'aturada programada. Es tornava a connectar després de comprovar el correcte funcionament d'aquest transformador. I en el fet divers, destacar també la detenció d'un home a Amposta. Agents de la policia local d'Amposta van detenir el passat divendres al vespre un home de 20 anys i sense domicili conegut com a presumpte autor d'un robatori en un domicili de la zona del Pla d'Empúries a la capital del Montsià, poc després que la seva propietària denunciés els fets. La dona va avisar el cos policial després de trobar la casa revolta i un individu al seu interior que havia fugit per una de les finestres i que marxava corrents del lloc en direcció al centre de la ciutat. Amb la informació facilitada per la víctima, els agents van poder interceptar aquest personatge quan intentava fugir a peu, així com recuperar objectes que suposadament va utilitzar per al robatori i els que hauria sostret a l'interior de la vivenda. Traslladat a la dependència policial i durant la instrucció de l'atestat, la denunciant va reconèixer com a propis els efectes recuperats. Un cop realitzades les primeres diligències, la policia local ampostina va lliurar el detingut juntament amb l'atestat policial i els objectes recuperats als Mossos d'Esquadra encarregats d'instruir el cas i de lliurar el detingut a l'autoritat judicial. Dos breus més abans d'acabar aquest apartat. D'una banda, fer referència a que el president Mas inaugura avui el bosc en memòria dels bombers que van perdre la vida a l'incendi d'Horta de Sant Joan. El president Artur Mas inaugurarà aquest dimarts, aquesta tarda, un bosc amb uns 5.000 arbres i una zona d'esbarjo a Horta de Sant Joan en memòria dels 5 bombers dels Graf que van perdre la vida en l'acte de servei en l'incendi que en aquest municipi es va produir a l'estiu del 2009. Aquesta iniciativa ha estat promoguda, recordem, per l'organització Fons Nacional Jueu amb el suport de les diputacions catalanes, l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i altres municipis. L'acte, que tindrà lloc a la zona coneguda com el Mirador dels Ports, s'obrirà amb els parlaments de l'alcalde d'Horta de Sant Joan. I finalment dic que els moviments de terres del túnel de la Via Verda al Pinell-Llebrai obliguen a buscar un pas alternatiu. Aquesta setmana està previst que restablisca el pas en el tram entre Horta de Sant Joan i Bot, afectat per unes esllavissades. El Consell Comarcal de la Terra Alta busca un pas alternatiu a Pinell-Llebrai per evitar el pas en un túnel de la Via Verda on s'han detectat moviments de terres. El Consell ha demanat la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat per analitzar en quines condicions es troba el túnel del Pinell i quines accions caldria emprendre per evitar qualsevol risc.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim l'últim bloc de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, un bloc dedicat als titulars de les notícies que els polítics de les diferents formacions han protagonitzat a les Terres de l'Ebre respecte a les seues actuacions davant les eleccions al Parlament de Catalunya. Són alguns dels titulars que llegim a la premsa en un dia com avui. Per exemple, parlem de Navarro, del PSC, que demana des de Tortosa el vot útil contra les retallades i la deriva nacionalista de Mas. Esquerra Republicana de Catalunya edita un vídeo 2.0 que condensa el seu programa per les Terres de l'Ebre. El Partit dels Socialistes de Catalunya reclama un altre cabal ecològic i aposta per l'economia verda. Anabel Marcos, de Convergència i Unió, diu que el Partit Popular no ha defensat mai el corredor mediterrani. També de Convergència, Manel Ferrer diu que Espanya ens ha dut a un carreró sense sortida. També fem referència al grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Grau, concretament la candidata d'aquesta formació, Hortènsia Grau, carregava el passat dissabte contra el president Artur Mas per apropiar-se un cop més, diu, de les institucions. Criticava que Mas presidisca avui la plantació del bosc memorial d'Horta de Sant Joan, del que hem parlat en un altre apartat d'aquest informatiu.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Doncs ara sí, estem ja als últims instants d'aquests 30 minuts que cada dia dediquem des de la seva emissora municipal habitual a fer aquest recorregut informatiu per les Terres de l'Ebre. Hem intentat explicar tot allò que sabem i que hem considerat que és interessant que conegui. A l'hora d'acabar, també com sempre, gràcies per la seva atenció. Ja saben que demà, a la mateixa hora, tenen una nova cita informativa des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.